Doncs bé, va sonant la sintonia d'aquest buscador de pistes i de tresors, que és Indiana Jones, i el nostre Indiana Jones particular, professor de capçalera i no sé quantes coses més i càrrecs més, doncs el tenim aquí ja a punt. Ha vingut als estudis de la ràdio a explicar-nos què passava als inicis de l'any 1971 aquí a Vilafranca del Penedès i altres punts de la comarca de l'Alt Penedès i Rodalies. Professor Joan Boada, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda a tothom.
Ui, quina veu més sèria, més pertinent. Bona tarda. No.
Està caient ja la nit. Cae la noche, y esa noche no vendrás. Ay, señor. ¿Cómo está el patio?
El patio... Bien.
Pues vale.
Bien.
Pues vale.
No, ho dic perquè... Després de tants dies de festa, no sé com t'ha anat a tu. Bueno, o sí que sé com t'ha anat a tu. Igual que si no tinguessis.
A mi un dia més. Un dia més. Bé, vaig sortir el dia 8, el dia de la Immaculada Concepció.
Hombre,
Vaig sortir a la tarda, passejar la parellada. Vam dir, no sé, aprofitaré per anar a comprar un patricó de colònia de Phantom. I noi, aquell dia tenien tancat. Sí, que em va fallar el dia.
Vaja, hombre. Sí, pam. I això sí que fa molta ràbia, eh?
Sí.
Perquè pensa, ja tens la il·lusió, et fas les il·lusions, fas les coses i pum.
Sí. Ho aconseguiré, tu. Ho aconseguiré, avui ho aconseguiré. Em vaig rapar les aixelles. I dic, això, aquesta nit és per mi, tu.
Vas posar la colònia Baron Brandy?
No, vaig anar a buscar Phantom, colònia Phantom, i em vaig trobar tancat.
Bé.
Vaig trobar tancat,
noi.
I llavors, esclar, agafar colònies secundàries, aquestes coses, ja no... No. Uh-huh. És original o no vull, tu. I mira, vaig quedar sense la festorra.
Festorra, ja no festa, sinó festorra.
Festorra. No confondre amb torres.
No. Festorres és una altra cosa.
Sí.
Seria un xupito, llavors, una copa...
Com mínim, sangre de toro.
Bueno, o Torres 10.
Sí. O vint. Perquè, a veure, si jo quan tenia 20 anys ja deia en Torres 10, ara...
Bueno, hauria de ser...
Ha de ser Torreón, però, escolta, estem parlant de 70 anys ja.
Torres 70, doncs ja està, Torres 70 directament. Perquè Torres, ja els brandis i això, ja l'any 71...
Això que seria 79, o com se diria això?
No sé, tu, escolta,
anar comptant. Hem d'instituir-ho, això, no?
Sí, és veritat. Evidentment, l'any 1971, ja els brandis Torres i aquestes conyacs i tot això, ja estava consolidant, no?
Sí.
Ja ho teníem, això...
I a aquella època agafaves la mona ja, perquè llavors no hi havia... Fins a tal edat no es pot pillar, no? Pillaves quan pillaves.
Home, sí, anaves a les bodes, banquetes i bautizos i la canalla ja se li donava el cigarret...
I el vermutet, per la festa major, i el Nadal...
Que ja ets gran, ja pots veure...
I llavors agafàvem unes trompes canavells i emprenyats amb tothom...
Mariano, no li donguis, sí, home, sí, que s'acostumi el nen, s'acostumi.
Sí.
La nena no, però el nen sí.
No, nen, home...
La nena no.
El macho ibérico...
Sí.
Macho ibérico tiene que embarcar, tiene que poner la pica.
Se li donaven, es repartien els puros.
Sí, però no la pica d'aigua, no.
No,
la pica de Flandes.
La pica de Flandes, pica en Flandes.
No en Flandes, la pica de Flandes aquí.
Déu-n'hi-do.
Picador, torero.
Han canviat.
Un altre, picador, torero. Tu.
Han canviat molt les coses, efectivament.
Ui. És que, esclar, l'ensenya nacional, tocar-la, és muy durillo. No hay que tocar-la, hay que dejar-la.
Sí, és veritat.
I per banda, l'ensenya nacional, en aquella època, de fa 50 anys, teníem el Consejo Vocal del Movimiento.
Ah, sí, que era com una espècie de comitè de vigilància de Vilafranca, o com anava això?
No, del país. A veure, es constituïa, vam acabar l'altre dia dient que es constituïa el nou consistori municipal.
Ahà.
i que es va acabar l'acte, procedien a elegir els consellers vocals del moviment, vino de honor, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. I què estava? Doncs el president, que era automàticament i obligatori, era l'alcalde de la vila del moment. Després hi havia entitats sindicals que eren dos. Esos que dicen que cuando estaba yo no habían sindicatos, fijaros, entidades sindicales, federaciones y asociaciones, dos también, representación de la corporación local, dos, avecindados en el municipio, cuatro, representants, avecindados en el municipio.
Avecindados es como hacendado, pero avecindado.
Sí, bueno, hacendado es una otra cosa.
Una otra cosa, ¿eh?
Es otro continente.
No, yo...
Después hi havia dos que eren per designació del president. I aquests dos, per mi, com que com mínim tindré tres vots.
Sí.
El meu i els altres dos. Després el titular... El titulara de la secció femenina, devia ser la titulara.
Sí.
Després, el titular de Juventudes.
Quants càrrecs, tu?
Sí, aquí el que no tenia càrrec.
Home.
Comissió per assumptes relacionats amb l'estació enològica, dos, figura't.
Sarau.
Junta de local d'ensenyament primari, un.
Mare meva.
Patronat de la Fundació Màlvia Soler.
Se m'està acabant el boli.
Un. Comissió mixta pro cavalcada de Reis Mags d'Orient. També un. Ui, si n'hi havia aquí de càrrecs.
No. Molts càrrecs, sí.
Molts càrrecs. Aquí hi havia càrrecs. Com a
l'Amèrit, sí.
No ho sé. En pessetes no sé el que devia ser. Ara en veure's haurien ser 4.000 o un mes i tal, no?
No sé això, no. Vols dir que cobraven alguns d'aquests càrrecs?
Aquella època no.
El de la cavalcada, no crec.
Aquella època no. No, aquella època...
O potser sí, eh? Clar, com que eren designats...
Bueno, a veure... Com ho diem, això? No direm la paraula encoberta, quedaria malament, però si has d'anar a representar l'Ajuntament de Vilafranca a Madrid per als papeles, perquè sempre es tenien a Madrid... Doncs llavors bé, tenia d'haver-hi una assignació per això, perquè no pagaries a sobre de la teva butxaca. Bé, això suposo que es pot... El que estigui interessat en això, si li agradi remenar papers, doncs mira, pot anar que en un lloc o altre deu estar la documentació i es podria fer comparació del que es cobrava aquella època i el que es cobra ara, proporcions, a veure si es manté el mateix, si és més, si és menys, etc. Això ho deixem perquè no tingui res més que fer o que estigui estudiant a la universitat i hagi de fer una paperassa, oi? De final, una tesina, una cosa aquesta, es pot fer-ho. Ho deixem per ell, o per ella.
Càrrecs de l'època.
Càrrecs, qüestió econòmica, desplaçament, tot això, com, moviment que hi havia en aquell moment i com es feia tot això. Moviment econòmic del moment, dintre d'un càrrec de l'Ajuntament.
Com remenar?
Exacte. O com un menear-ho.
Sí, bueno, sí.
Sí, a veure, menear vol dir el paquetet, no?
Com filtrejar amb el poder.
Sí. Era gener, que aquest any també tornava a venir, i el plec de Sant Pau es va presentar al públic la imatge restaurada de forma desinteressada per una tal Maria Servat. Joventuts musicals, que la tenien molt activa, organitzava un concert a l'auditori d'un museu que va anar a càrrec dels artistes polacs Roman Gablomski i el violoncel... Roman...
És igual.
Roman. S'ha de pronunciar bé que jo vaig estudiar polac, vaig estudiar 20 anys polac i cada mes em tenia de sacrificar tot un mes i tot això, per tant, ho vaig de pronunciar bé. Roman Habsowski.
Molt bé.
El violoncel.
Ara sí que ho dic.
I Jerzy... Sí. Passat d'aquí. Val.
Tu diràs.
No, no ho sé.
Bueno, però Jerzy Polonesky.
Sí, però s'ha soltat.
Ja està, és igual.
Jersey.
Tampoc no...
Oh, estic interessat.
No li variarà la vida a la gent vilafranquina actual saber que es diu Jerzy Polonesky. No, tampoc no.
Jerzy
i a fer punyetes.
I a fer punyetes.
A fer punyetesky.
Tampoc no cal, oi?
No, no.
No cal, perquè el fill al cap és polac.
El senyor Jerzy.
Quasi és parent nostre. Sí, sí, però és que m'ha saltat aquí de cop al cinema Club Vilafranca.
Bueno, mira.
Mira, doncs anem al cinema Club Vilafranca. Sessió especial. Dante no és únicamente severo.
Això quin cinema era?
Cine Club Vilafranca.
A l'any 1971?
Sí. Dante no és únicamente severo. Ah. On hi van assistir-hi sis destacades personalitats del món cinematogràfic del país.
Mira.
Aquí ens anomena com a Jacinto Esteve, codirector del film. Serena Bergano i Bonni, dues actrius de Barcelona. Un actor, Enrique Irazoqui, que va interpretar a Jesucrist en l'Evangeli segons Sant Mateu de Pasolini. Sí, aquí també actuava, però havia actuat abans ja com a currículum a l'Evangeli segons Sant Mateu de Pasolini. Actor Luis Siges, actor protagonista del film. I Leopoldo Pomés, fotògraf i autor de nombroses campanyes publicitàries de televisió espanyola.
Oh, Pomés, sí, sí, un gran fotògraf, sí, efectivament.
I diu que es preparava ja a projectar una altra propera, sessió, la famosa pel·lícula Alfie.
Ah, Alfie, sí.
Encantat. Valls... Bueno, me sembla que aquí no hi va haver-hi castells. O sí, a veure... Valls celebrava les festes decenals de la Verge de la Candelària, on va actuar l'Escola Cantorum... Ah, aquí la notícia era l'Escola Cantorum, que va ser invitada per l'Ajuntament per cantar el solemne ofici. I va celebrar l'ofici l'arcabisbe de Tarragona, que van acompanyar amb aquesta orquestra, que dèiem. O sigui que castells també devien haver-hi, però aquí la notícia està en què va actuar l'Escola Cantorum.
Ah.
En el Elaia Club... un club que hi havia aquí a Vilafranca, que jo me'n vaig enterar llegint la premsa d'ara, no la d'abans, bueno, que era la premsa d'abans, però llegit ara, perquè no m'havia enterat jo que hi havia aquí a Vilafranca un club que es deia Elaia Club, que estava situat a la plaça del Generalíssimo, número 17, que aquest Elaia Club es deia Santiago Ramón y Cajal. I va tenir lloc la conferència Sofrologia i Medicina Psicosomàtica 1970 a càrrec del doctor Alfonso Caicedo Lozano. A aquesta conferència hi van estar invitats els metges de la zona. Per si algú no sap el que és sofrologia, que jo tampoc no ho sabia, vaig tirar de diccionari, o d'equip Wikipedia, si vol, que vulgueu fer servir, diu, té com a objectiu l'estudi de la consciència en equilibri a través dels valors existencials del cert. Utilitza tècniques de relaxació i imaginació com a mitjà pel desenvolupament del benestar psicofísic del ser humà. Va ser fundada per un neuropsiquiatre, Alfonso Caicedo, en 1960 a Madrid.
Molt bé.
Tots ben informats.
Oh, i tant.
Una vegada llegit això, el meu cervell diu, oblidat.
Doncs vinga, això és el que passava als 71 principis, estem parlant de principis dels 71.
Sí, 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 i potser ho epifio, però bueno, mira, fins aquí no ho he necessitat. A partir d'aquí ja no sé el que necessitaré, però em sembla que necessitaré moltes més coses que aquesta sola. La Societat Peruana de Dermatologia de Lima, Perú, va nombrar com a membre correspondiente de la mateixa el metge especialista vocal Josep Sanz Mascaró.
Anda, de Xile.
O sigui, internacional.
El van nomenar a Xile, a Xile.
A Lima, Perú.
A Lima, Perú. Ah, perdó, a Xile no, Perú.
Bueno,
a Lima, més o menys.
No passa res, tot és de per allà.
Massa arriba, massa abajo.
Todo es imperio.
Sí, total, només el separen milers de quilòmetres.
No, res, però l'imperio és seriós.
De fet, els països es toquen.
No separa res, l'únic que passa és que...
Són allargats els
països. Com que estan allargats Xile...
Sí, sí.
Igual, és com un tentacle que agafa quasi com que diu Antàrtida i el Pol Nord, quedant-se a meitat de camí, bueno, a una tercera part del camí, per diau. A veure, l'organització sindical organitzava uns cursos culturals de treballadors majors de 14 anys en el grup escolar Estabele Grells. Les classes eren gratuïtes de 8 a 10 de la nit. Bé, això no vol dir que abans fossin pagant, no, no, és que les classes eren gratuïtes i es feien de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche, eh? Components de l'Acadèmia Tastavins van fer una visita a la Masia Bach de Sant Esteve Sarrovires, província Barcelona.
Molt bé, tenint en compte que en aquella època encara no era el club de golf i tot això que és ara, que era un muntatge a la Masia Bach brutal. Brutal, però ja en aquell moment la Masia Bach ja existia.
Jo de la Masia Bach només conec el Cava, no conec res més. No parlàvem d'un tal... Parlava, feia un rato, d'un tal Jersey. Doncs... Aquest Jersey es deia Jersey Marzwiski. Whisky, és que sempre esteu pensant en un mateix.
Yeah.
Marzwiski, que va actuar al piano. Aquí estava la notícia remagada, escondida. Estava escondida. Debajo un muro. Càritas despedia una assistenta social del seu treball per haver-se casat civilment.
Toma. Pecadora.
Ui,
ja veus, com estaven les coses.
Tocant la comida.
Com estaven les coses,
tocant la comida, pecado mortal.
Càritas.
Sí.
Sí, que evidentment ara, doncs, poc et té a veure amb el que era Càritas abans, eh?
A veure. Sí, és que va.
Clar.
Aquí...
Organització religiosa.
Aquí moltes vegades fem...
Home...
No nosaltres. No aquí. No aquí o a ràdio. Sinó en general... Comprovem, de vegades veiem les coses amb el mirall, amb el vidre, amb la mentalitat d'avui dia.
Sí.
Però és que, va, cada cosa té el seu moment.
Sí.
I la seva història. No vol dir que, per exemple, que Càritas, els treballadors de Càritas, estiguessin també a favor d'això. Però alguns hi havia. I els càrrecs superiors, també. A veure, abans d'entrar en matèria... no podies ser mestre si estaves en aquest cas. Si estaves casat per la civil o estaves separat o una història d'aquestes. Per què? Perquè ja eren unes normes fehacientes que hi havia en aquell moment per coses d'aquest tipus.
Però aviam una cosa. Any 1971 hi havia matrimonis civils... Això és el que a mi em sorprèn. A nivell oficial, eh? Suposo
sí.
Ah, clar, mira.
Perquè no...
No, o perquè sí, perquè sent un estado catòlic, apostòlico, romano i no sé quantes coses...
Una altra cosa és que tinguessis drets.
Ah, per això.
Ah.
Però no, clar.
Jo no sé si, per exemple, un dels dos moria, si l'altre agradava, si no, tal i qual.
Això...
Jo només sé que per càrrecs públics, si estaves casat civilment...
Malament.
No, és que no podies accedir-hi.
No, clar.
Hi havia que estaven amb aquestes condicions, però tenien amagat.
Sí, clar. Com
no es veien ni cap paper de res. Sí,
imagina't, simplement estaven juntats.
Això existia, però clar, llavors quan hi havia el comissari de turno,
el xivato.
Exacte, paraula xivato de turno, llavors és quan es descobria el pastís.
Home, m'imagina't.
I tant, si passava, jo me'n recordo ben bé d'això.
Viure
de l'any 71, no. Sí.
Viure
però dels anys 60 sí que sé.
Bueno,
I d'aquí viu el Franca, que havien estat fora de càrrecs per coses d'aquestes.
Aquí sí que tenim, doncs, la notícia de que una treballadora de Càritas va ser expulsada.
Sí, ho llegeixo que és més... Hi ha més informació.
Endavant.
Diu Càritas, de l'any 71, ningú vulgui comparar amb Càritas d'ara... Càritas despedia un assistente social del seu treball per haver-se casat civilment. Va rebre una carta on deia...
Adiós, muy buenas.
Sí, ho tenia per escrit. Després No, no, adiós muy buenas, no.
No.
A veure, adiós muy buenas, d'ara ho faríem ara. Ara sí que diríem, amb algú que ho hem despedir, diríem adiós muy buenas.
Deixa la carta.
Ja està, i llavors si estàs conforme bé i si no vés amb una bugata a veure si està tot correcte, no? Va, però llavors no, llavors es feia, a veure com ho diríem, muy bien hecho. Después de un reflexivo estudio, no sé si era en 5 minutos o en 4 horas, de la situación conflictiva de su matrimonio civil, no sé quina situación conflictiva era, pero...
Hombre.
Siente muchísimo verse obligada a retirar la confianza que hasta ahora había depositado en usted. Magistratura va obligar a admetre-la o indemnitzar-la amb 64.000 pessetes. O sigui que existia un matrimoni civil i, a més, magistratura va obligar a admetre-la de nou o indemnitzar-la amb una quantitat, 64.000 pessetes.
Home, 64.000 pessetes, l'any 1971 estem parlant d'una quantitat important,
eh? Sí. Si algú està interessat en això, és que li pot semblar estrany, li pot saber el que sigui, això estava publicat al Tothom, del 13 de febrer de 1971 a la pàgina 7.
Home, doncs és interessant aquest punt, eh? Per entendre una mica com estava la societat en general, que potser no estava tan atreçada en aquest aspecte. És a dir, a nivell de cada dia, sí. Quotidianament, la cosa estava com molt... La dona, per exemple, doncs malament. Ara, és... curiós veure com en un estat apostòlico, catòlico, romano i no sé què, les lleis ja contemplaven i protegien, en aquest cas, els drets dels treballadors, els drets laborals, en aquest sentit.
Sí,
és
sí.
És a dir, es va dir despide precedente.
Hi ha una cosa que tira cap a una direcció i una altra que tira cap a una altra.
Home, no? Evidentment, Càritas, com a institució catòlica, doncs no admetia que una treballadora seva estigués casada per lo civil. Allò era un pecat, vivia en pecat.
Bé, no jo asseniria estava... més proper. No et sabria dir quin any, però no fa masses anys, algun professor de religió... que donava revisió, s'havia apartat per coses d'aquest tipus,
això,
de civil
això.
També i tal. Que...
Home, imagina, si en aquella època ja estava... El jutge va donar la raó a la treballadora, doncs imagina't, més endavant, doncs encara pitjor, no?, per la institució religiosa.
Sí. Aquesta és una...
Clar.
És una situació una mica... Jo diria, entre cometes, bueno, és que estem parlant del 71, que
sí,
la cosa estava
consti,
com estava,
eh?
Ja.
Que consti, que estem parlant en el pla de l'any 1971.
Sí.
No el d'ara, ara el de fa 50 anys.
Sí, no, més a més, a veure, la situació de Càritas de llavors...
Clar, no és
pare,
ni molt menys.
A veure, començant, jo no vull jutjar la situació de l'any 71, perquè Càritas també feia la seva feina.
Tu has llegit una notícia?
El que passa, sí, esclar, he llegit una notícia i la situació del moment, que per tant estava justificant, que més que com a cosa, com a entitat pública, es passava això. O sigui, però aquí, esclar, aquí es veu que... Suposo que amb un altre no hi podies accedir ni, però aquí passa que ja estava aquí. A més, jo no sé això de Càritas realment com, què comportava aquesta treballadora de Càritas i quin...
Home, no sé.
Això per arribar amb aquest punt 1 i arribar a aquest mateix punt, aquest punt contrari als altres.
Home.
Per tant, era una assistenta social, però era treballadora, o sigui...
No.
Que podia ser, per dir una situació, una feina, doncs una persona, una administrativa, o dona de la neteja, o sigui, una persona que estava contractada oficialment allà amb el seu temps i, per tant, no es podia despedir així fàcilment, com dir, demà no tornis, no?
No, ha estat curiós i molt interessant aquesta nota laboral d'aquest cas d'una treballadora que el jutge li dona la raó i, atenció, que amenaça a la institució a pagar una morterada a la... perjudicada, perquè no era legal que per aquesta circumstància d'estar casada per lo civil doncs no pogués treballar en aquesta institució.
Perquè probablement Càritas no devia tenir aquest apartat.
El que passa que ja, el que potser resulta que... Això va ser la sentència d'un jutge. Ves a saber si Càritas després va començar a dir, bueno, pues anirem, recorrerem, i aleshores un altre jutge massa afecto al...
Això ja ho veurem d'aquí uns anys, si surt una notícia.
Mira, clar. O si va recórrer o no va recórrer.
Tornen a donar la raó a Càritas i no surt una notícia. Perquè aquí desenganyem-se. Aquesta notícia surt perquè l'obliguen a readmetre-la.
Sí.
Perquè, si no, probablement aquesta notícia potser no hauria sortit.
Bueno.
No hauria potser tingut el resort que devia tenir en aquell moment. Jo no ho recordo, això, si no, no ho recordo. No.
Pues mira, queda aquí la notícia de que, primer, la treballadora va recórrer a la justícia, i, segona, que aquesta, la justícia, li va donar la raó envers la seva part contractant, que no va fer bé d'acomiadar-la. Bueno. Home, evidentment que no va fer bé d'acomiadar-la, però en aquella època s'entenien les coses d'una altra manera.
Bueno, perquè...
Vivies en pecat.
Perquè, a veure, potser Càritas no podia fer això.
Bueno, escolta...
Potser es va agafar amb una cosa de funcionariat,
que no...
i en Càritas no hi havia funcionariat, no hi havia, no hi devia haver aquest apartat. Clar,
a saber.
Vull dir, estem especulant i no tenim la informació de l'època, com el document que diu per què, oi? Però segurament que quan ho van fer és que no hi devia haver cap apartat que digués que ho tenia de despedir per això.
Mm-hmm. Bueno, sigui com sigui, aquí es queda la notícia.
Sí.
I això passava el 1971, eh?
Ah, exacte.
Perfecte. Bueno, al principi de 1971 sortia a la premsa aquest cas de la treballadora, feta fora, despedida, acomiadada del seu lloc de treball per una institució religiosa que argumentava que per estar vivint casada amb pel·lo civil, doncs no podia treballar allà. I al final el jutge va dir que sí podia seguir treballant allà o se li pagava una morterada a la treballadora. Ex-treballadora, ja va ser. No sé al final com va acabar.
No sé. No diu posteriorment, hauria de ser bastant endavant, perquè tinc fet tot l'any 71 i no m'apareix més. Va.
Queda aquí.
I no n'hi havia prou amb això de si pleguen o no pleguen, que es parlava de si plegaven els microbusos.
Ah, què dius? Hi havia primer, a l'any 72 hi havia microbusos.
Hi havia microbusos. Microbusos va fer una línia, després tres línies o dues. Després aquelles línies es van canviar d'una forma cap a una altra. Va, Vilafranca llavors va començar a posar microbusos, però Vilafranca no tenia l'extensió que té ara. No és que ara tingui una gran extensió, però sí que té una extensió. Que es podria millorar el servei de busos potser per on te passen? No ho sé, potser sí, potser no. Això ja no ho discutiré jo ara en aquest moment, perquè no sóc usuari del microbús i, per tant, no sé si...
Bueno, microbús, ara ja no està en microbús, eh? Ara ja és un bus de gran,
no, bus, eh? És un bus.
Sí. Fa goig, ara. Són dos línies.
Bueno, bé, la qüestió és que no era prou rentable. Diu que indicaven que tenien unes pèrdues diàries de 1.500 pessetes.
Coi, déu-n'hi-do.
Que llavors, en aquella època, 1.500 pessetes era diner.
Era de força.
La competència il·lícita. Diu que hi havia competència il·lícita. L'Ajuntament donava l'exclusivitat, però hi ha autobusos que transporten treballadors.
Què dius?
Això encara hi és ara, no?
Sí.
Val.
Però, bueno...
Però, clar, potser es referia... treballadors, a veure, no sé, potser a Madoff, o llocs d'aquests que eren dintre, quasi pràcticament dintre de Vilafranca,
potser
alguna cosa d'aquestes, perquè avui dia, doncs sí que encara hi ha els autobusos aquests, però fan transport cap a Monjos, fan transport
cap a altres empreses d'altres bandes,
sí. I llavors, clar, a veure, hi havia moltes fabriquetes aquí a Vilafranca i molta gent i potser posaven també el seu bus, jo que sé, perquè clar, la gent feia les seves reivindicacions. Si has d'anar d'un extrem a l'altre de Vilafranca cada dia, has de fer una hora més de treball o el que sigui, o perd una hora més, llavors doncs posarem un bus, perquè si pagues un microbus primer passa unes hores determinades que millor no va bé, posarem un bus, el que sigui. No. Això les empreses sempre ho han fet, de posar busos, eh? Perquè els facilita poder tenir treballadors d'altres llocs que llavors doncs, no els tindrien o haurien de canviar el lloc de l'empresa. Bé. Sí, mira, la situació... Una d'elles era aquesta, la situació dels barris on no haver-hi grans distàncies, la gent no es parava l'autobús. Tenies parar-se l'autobús i al final vaig caminant. Però això continua passant ara, i continua passant a Barcelona, i continua passant a tot arreu, que els autobusos de vegades en passen tres de cop, i de vegades esperar mitja hora i dius, escolta, pel que falta, i vaig a peu. Faltaven ajudes, sempre falten ajudes, sempre falten ajudes.
Això ja passa, sí.
A veure, si tu montes un negoci, necessites que t'arribin ajudes per aquest negoci, potser t'hauries de plantejar si aquest negoci és correcte, no? De què vagis muntat, ja sigui per la teva experiència professional i la forma de fer, o perquè on t'ho has muntat potser no era el lloc correcte, o hi havia altres coses, o hi havia massa competència. Per tant, fin. Aquí ja cadascú ja ha de mirar pel seu, perquè cada cosa, o cada empresa, o cada negoci és un món. Parlàvem de que es pagava un cànon, que l'Ajuntament, amb altres poblacions, pagaven un cànon. I l'Ajuntament es tenia de fer càrrec del dèficit, sempre anem amb el mateix, dels dèficits que han de pagar l'Ajuntament, que no ho paga l'Ajuntament, perquè la gent diu, sempre diuen que paga l'Ajuntament, però l'Ajuntament no paga res, ho paguem nosaltres. Com l'Estat i tot això, és que, a veure, això repercuteix amb les persones, és com dir, les autopistes són gratuïtes, tu creuràs, tu, l'autopista no és gratuïta, l'autopista s'ha de mantenir, l'autopista han de fer una sèrie de coses, per tant, un o altre ho paga, o paga l'Estat, sí, home, qui és l'Estat? L'Estat no soy yo, això ho deia Lluís XIV, però l'Estat no som nosaltres.
Bé,
perquè repetir coses ja les sabem mil vegades, no? Es rumorejava, i quasi era un fet, que Banc d'Expansió Comercial passaria a Banca Catalana, aquell famós banc que parlàvem.
Sí, home.
Que havia canviat tantes vegades i que havia sigut, ara és un bar, ara és un banc, ara és un bar, ara torna a ser un banc. Ara actualment torna a ser un bar.
Fixa't, com va canviant,
sí,
això.
Sí. Bueno, Comercial passaria... Ai, mare Déu. Perdó.
Sí, endavant.
Va.
Està, home. Sí, no acaba de trobar.
La vaca que... marxar. Li falta una goteta de rom.
No,
aquesta aigua
no.
Que m'has portat i faltava unes
gotes. És que encara no ens han portat els lots i no he pogut de xorri mangar.
Ai, mare de Déu.
De quan els lots de Nadal hi havia licor.
Ai, rom negrita.
Ron Negrita.
Ah, resiste, ja has dit Negrita, no vol Ron Blanc, tu vols Ron Negrita.
No sé
ja
si existeix.
Ja m'han enganxat.
Bueno.
Banca Catalana absorbia el Banc d'Expansió Comercial de Capellades.
Caram.
Banc d'Expansió Comercial era absorb per 50 milions de pessetes. I tenia 7 sucursals, que hi sortien barates.
Sí, clar.
Tenia 7 sucursals i en aquell moment Banca Catalana en tenia 18 oficines.
Home, doncs no eren tantes tampoc, eh? No, i altres no, tampoc, no. Total
bé,
que...
Bé, a veure, era un moment de molta expansió.
Sí, clar.
I les oficines, Caixa Paradès, igual en tenia 50 o 100.
Home, mira.
Bé, jo potser exigir-ho, però en tenia moltes. Sí, és veritat. Ja. Ara han quedat en cap, però bé. I com altres bancs.
Sí.
A veure quantes... Només has de mirar aquí a Vilafranca, que hi va haver un moment, per aquesta època, estava tot ple de bancs i sucursals.
Sí?
I ara no queda res.
És veritat, eh? Abans hi havia moltes oficines. Així doncs, m'estàs dient que aquesta banca de Capellades tenia delegació a Vilafranca i se la va quedar Banca Catalana? O no?
No, a veure
no sé si ho entengui, això.
Tot llegiré bé.
Sí.
Bueno, diu que es rumorejava perquè estava passant això i quasi era un fet que Banc d'Expansió Comercial passaria a Banca Catalana. Banca Catalana seria el que es quedaria en Banc d'Expansió Comercial. I per què es rumorejava o es pensava en això? Doncs perquè Banca Catalana en aquell moment va absorbir el Banc d'Expansió Comercial de Capellades. Aquí no vol dir que Banc d'Expansió Comercial fos de Capellades, sinó que hi havia un banc aquí a Capellades que va absorbir Banca Catalana. Llavors jo interpreto, per bona notícia, que al veure que aquí a Capellades ja absorbia aquest, ja vindrien cap aquí. Ara, a on estava Banc d'Expansió Comercial i on era la seva central, a veure, si no ens ho diu aquí la notícia, jo no sóc capaç de saber-ho. Però diu això, doncs, que el Banc d'Expansió Comercial de Capellades ha servit per 50 milions de pessetes. Potser sí, que llavors Banc d'Expansió Comercial era de Capellades i perquè diu que tenia 7 sucursals, a més, o sigui, si està nombrant aquí, que absorbia per aquests 50 milions, tenia de ser ja, no et diré que fos un gran banc, però ja tenia de ser un banc una miqueta grandet per poder absorbir, per això sí, i que aquest banc d'expansió comercial de Capellades tenia 7 sucursals. Per tant, sí, llegint la notícia fins baix, sembla que el banc d'expansió comercial fos de Capellades i que els va servir a aquest altre. I diu que en aquell moment, doncs, Banca Catalana tenia 18 oficines. L'altre tenia 7, aquest en tenia 18. I amb l'absorció esperava tenir 25. Yeah. Perquè sumava les 7 de l'altre. Mm. Total, llavors, que diguéssim, no perdia sucursals o no perdia, doncs, sí, llocs, sinó que els augmentava.
Però tot això, al final, què tenia a veure amb Vilafranca?
Perquè Vilafranca... tenia aquest banc que van dir, aquest banc d'expansió comercial.
Ah, al final tenia raó jo, que tenia una delegació aquí, doncs, no sé.
Ah, una delegació aquí. Clar. Sí.
I que, per tant, la delegació canviava de Capellades a Banca Catalana, per dir-ho així, perquè l'absorbia. No sé, és que si no, no entenc... Parlem de Capellades, de Banca Catalana, però aquí Vilafranca no sé què tenia a veure, que tenia la de l'oficina.
Sí, ja. No, a veure, jo entenc per la notícia, entenc...
Oi, quin embolic, nois?
Que banc... No passa res, vull dir, a veure, com també ens podem equivocar, però per la notícia, jo llegeixo que Banc d'Expansió Comercial la seva central estava a Capellades...
Sí, vale, molt bé.
Perquè diu que sí, van comprar per 50 milions...
I Vilafranca, que tenia a veure amb tot això?
I que tenia 7 sucursals.
Sí.
Una de les 7 era aquesta.
Doncs això, per això et dic. Això ho he dit al principi, jo. Sí.
Bueno...
I aleshores, per tant, canviava el lletrero.
Tu estaves per banda, el de Vilafranca, i jo en tenia el de Capellades.
No, és que a mi Capellades m'importa poquet. A mi m'importa l'oficina que hi havia aquí a Vilafranca, que canviava el rètol.
Clar,
no?
Jo el dic això, si era la central, si era la central...
No, a mi m'és igual, la central. No,
No.
Jo em refereixo que el rètol que hi havia de Banca de Capellades, o que sigui, canviava per Banca Catalana.
Ah, això
i aquesta
mateix
era la notícia.
Perquè diu que es quedava les 7 sucursals que tenia i que, per tant, per comptes de 18 passaria 25, i una d'aquestes 25...
No, és que és molt interessant.
Una d'aquelles 7...
Aquí a Vilafranca.
Que es quedava aquí a Vilafranca. I com tu ben bé dius, canviaven el rètol d'una per l'altra.
I això és l'important, que el panorama de Vilafranca, del centre, canviava el rètol. I per tant, començava a haver-hi Banca Catalana aquí a Vilafranca.
Ajà. I el director era una persona vinculada molt a Vilafranca, també, que havia sortit com a notícia.
Aquí està.
Un parell de mesos abans que aquesta persona passava seu lloguet, passava a ser director d'aquest banc d'expansió comercial. I a cap d'haver-se... Primer rumorejava, després va dir que ho era, i després resulta que ha canviat. I llavors, amb aquesta persona i els seus treballadors, els interessava que se sapigués que encara que treballessin en un banc, havien passat a un altre banc, però que era
els
més gran.
Clar, que sí, això està bé,
de ser una sucursal de 7...
Que els clients digués...
Eren d'una sucursal de 25.
Ara som importants.
Ara. Una mica de venir per aquí i, a veure, i especulant.
Sí, sí.
I especulem, però bueno, crec que ho fem amb bona intenció, aquesta especulació.
No, i tant. I potser hi ha algun testimoni, no?
No l'afirmem com a llei, però sí que la fem amb bona intenció.
Home, i hi ha gent vilafranquina que pot recordar aquesta oficina de la Banca de Capellades, i per tant està bé que l'esmentem, que l'any 71 va canviar el panorama,
va canviar això.
I es va deixar de ser una cosa per ser l'altra.
I per a Vilafranca representava, doncs, com bé dius, un canvi de reto a les oficines de la Rambla Nostra Senyora Déu.
El 10, Molt bé.
I s'esperava, llavors ja, entre comillo, perquè és el que diu la premsa, tenir entre nosaltres a la prestigiosa, i aquí no rigui ningú...
No.
A la prestigiosa Banca del Passeig de Gràcia.
Ah.
Prestigiosa Banca Catalana. No rieu, cony.
No, però és que Banca Catalana... No tenia la seu després de la Diagonal.
No te lies, que coneu... Bueno, potser hemos tocado. Bé, doncs, esclar, un estava a Capellades, que a veure, que per mi està molt bé, no, Part del meu cognom.
Però aquell del central anava a Barcelona, clar.
Sí, i l'altre ja passés de Gràcia.
Això vestia molt, això vestia molt.
A veure,
és a dir, que els clients, els impositors... Compte, que ara està a la central, la passés de Gràcia. Sí, que després va anar a Diagonal.
Però no ho havies, tu, l'on te sigui, no ho sé.
Ara som importants.
Ah, ha, ha. O sigui, la notícia era anar en, en aumento. Els italians anirien creixendo
bueno,
i no fa niente.
Recordem que Caixa Penedès també expandia, tothom s'expandia.
Tot era una guerra,
clar.
La Caixa de Pensions amb la seva...
Sí, també s'expandia.
Tu no l'havies vist mai, la Caixa de Pensions autèntica, la que hi havia, la que hi havia... on ara està la Caixa de Pensions també del passeig Sant... No, passeig,
de Sant Joan,
Sant Joan però quan s'entrava per la Porta Gran, aquella porta
èpica,
amb aquelles reixes estiu Far West.
Sí.
Far West, però a veure, Far West de...
Que feia de Caja de Caudales,
Allà
no ens atracaran.
Tot aquell ferrat que hi havia allà, que escolta...
Sí, acostumava...
Allà tenies els diners ben guardats, es veia que no te'ls podien prendre. Ara sí, ara entres allà, quatre vidres, pim-pam, ja està. Però és clar, abans hi havia diner i ara no n'hi ha.
Ara, exacte, ara entres allà i, no, i més a més sembla una botiga de teles.
I què t'emportaràs? Un xec al portador?
Sí, no, ara és una botiga de teles i no saps ben bé... Abans sí... Home, sí, que abans hi havia aquesta cosa, inclús dels manguitos, vull dir, d'allò ferro, tal, com a l'oeste.
I no m'anomenis el Bolívar lligat amb un cordillet.
No, perquè, escolta, ja això és un clàssic de Caixa Penedès.
Ajà, ajà.
Això és un clàssic.
I ho portava. Portava i tot nom i cognoms.
Que consti que jo aquest estiu, al programa Magazine de Penedès Televisió, vaig ensenyar un Bolívar de Caixa Penedès, Va ser un tresor autèntic.
Ets un sadomasoquista.
No, vaig portar.
Anomenat així ja per dir-ho fi, ja.
El vaig portar. Va ser,
I una guardiola tenies d'haver portat.
D'aquelles de metàl·liques?
Aquelles metàl·liques, allò, apavonades negres.
Sí.
Hòstia.
Vaig portar coses.
Si mai ten interès algun, jo sé quin té una,
Jo tinc una capsa de cartró de Caixa Penedès que guardo, que la gent diu, però què guardes aquesta entròmina? Tu deixa estar.
Sí.
Que al final...
I no tens un àlbum de cromos?
No, això ja no. Jo els cromos eren de Bimbo. No, perquè jo no era client, ho confesso.
Jo de xocolates Torres, o xocolates Juncosa.
Això sí. Jo de xocolates Torres recordo els Columpios. A partir d'aquí ja no...
Val, perquè és modernito, tu ets modernito.
Sí, home, jo clar,
jo
soc jove.
Jo soc de l'època del Vitinès Galina Blanca.
Jo soc molt jove.
Home. Oh, tu, estendret.
Sí.
Ja d'esto no lo comemo. Ai, mare de Déu.
Sí.
Es parlava...
De què es parlava? Aviam,
es parlava de que les escales que salvaven el desnivell entre el passeig de Rafael Soler, el passeig de la via, i estem parlant de l'altura de la Creu de Santa Digna, i la carretera, o sigui, entre el passeig de Rafael Soler i la carretera de Vilanova, els graons estaven malmesos i, a més, hi feia falta una barana per usar-les amb seguretat. Abans hi havia un pas a nivell, aquí...
Sí, clar.
Aquí, això és la cantonada de la carretera de Vilanova amb el passeig Rafael Soler, i hi havia un desnivell. I aquest desnivell es salvava amb unes amples escaves, però realment hi feia falta aquesta parada.
Unes escalinates.
Per la gent jove no ens feia falta, perquè les posaves i les baixaves de 4 en 4, però per la gent gran sí, perquè eren bastant incòmodes pel com estaven. Però bé, encara porta controvèrsia el Creu de Santa Digna i tot això, de la qual no en parlarem en aquest moment.
No parlem.
Moria un accident al Pi el jove bilbatà Jordi Carbonell i Batet del Centre Excursionista de Catalunya de Vilafranca, a prop de Queralbs, on va ser enterrat.
Doncs molt mala notícia.
Va ser molt...
Una tragèdia en aquell moment.
Va ser una gran tragèdia en aquell moment, i més per un xicot jove, i tots els que seguien amb ell, anaven amb ell d'excursió a la muntanya i tal, doncs tots eren molt joves i ho recorden fins avui dia, no?
Doncs sí. Mira, i l'hem recordat aquí també, perquè just va ser això, el gener o principis del 71, que arribava aquesta tràgica notícia.
Sí.
D'aquest jove muntanyer...
Sí, Jordi Carbonell i Batet.
Déu-n'hi-do, Jordi Carbonell.
Sí, l'organització sindical en l'apartat Turisme Social organitzava una excursió a Cervera per a poder assistir a la representació de la passió.
La de Cervera, La de Cervera era en castellà, em sembla. Mira, ves per on, que crec que hi havia Esparreguera Olesa, que eren en català, i la de Cervera era en castellà. Si no recordo aquí... malament,
A veure, no ho sé. Però aquí, a on hi ha la notícia, està entrecomillat la passió.
Sí.
Amb dues S's.
La passió amb dues S's, però... Perquè era la representació molt...
De totes maneres, Cervera ja sabem que els hi van muntar una universitat... per coses d'aquest tema. La biblioteca de la Caixa de Pensions es traslladava provisionalment al carrer de la Lluna. Al carrer de la Lluna, aquí a la plaça del Triangle, si recordem, hi va haver una temporada de la biblioteca, biblioteca de la Caixa de Pensions. La Societat Coral Penedès... Ui, a veure, anem una mica ràpid, que veig que hi ha... És hora. La Societat Coral Penedès es desplaçava d'excursió a Terres Basques. I s'aprovava l'avantprojecte de l'autopista. Passaria per on passa ara amb les tres interseccions que estaven en el lloc previst i estan actualment. Es van fer quatre estudis, tres pel sud i un pel nord.
Sí,
s'esperava aconseguir anar a Barcelona en 18 minuts.
Com? En 18 minuts?
Això és el que diu aquí, eh?
Coi, amb quin cotxe?
S'esperava aconseguir anar a Barcelona en 18 minuts.
Ah.
Bé, llavors no hi havia la limitació 120.
No, escolta, doncs sí, i no sé quins cotxes... Els 124 no sé si arribaven.
Per tant, comptaves que si ara hi havia el que hi havia per anar-hi, llavors una autopista que et porta recte, que pots apretar gas i pots anar 200 per hora, en aquell moment, per fer 50 minuts, que és una quarta part, doncs una quarta part d'una hora, 15 minuts, ja van posar-ne en 3 més. Un moment d'arrencada del vehicle, un moment de frenada.
Bueno, pues, ja recordem que aquesta polèmica de l'autopista era perquè discutia sobre per on passaria, si per les Clotes, per dir-ho així, o per l'altra banda, per on passa actualment.
Diu que se'n van fer 3 pel sud i un pel nord, va guanyar el del nord. 3-1, doncs va guanyar 1-3.
El del nord?
Sí, clar, passa pel nord.
No sé, pensava que passava pel sud de l'autopista de Vilafranca, però bueno, perquè de Vilafranca...
El nord de Vilafranca és mirant cap a l'esquerra de Montserrat. Llavors l'autopista, si venia d'allà cap aquí, ara si tu te la mires quan ja se'n va cap a Tarragona, llavors diràs va a direcció sud. Però si se'l miren que ens està venint, ens ve del nord.
Bueno, la qüestió és que passa per on passa.
La qüestió és que passa per on te passa.
Ja està.
I el que li agradi, o que no li agradi, doncs que vagi a Madrid o vagi al jutge, que el jutge li dona la raó.
Bueno, i això, es va decidir aquest 1971, vaja.
Sortirà aviat, això, ja.
Sí, que hi havia dues opcions, pel sud i de bon nord.
Aquí ja diu que s'aprovava l'avantprojecte de l'autopista. Passaria per on passa ara, amb les tres interseccions, per on passa ara, amb les tres interseccions que ja estaven previstes i estan actualment. Així està.
Doncs pues deixem-ho així.
El que s'ho miri pel sud, s'ho mirà pel sud, i el que s'ho miri pel nord, i el que no, com vol anar a agafar l'autopista, més podrà anar per on s'hi pot anar-hi. Doncs... Tot de més, miracles.
Doncs això, amb aquesta notícia, amb aquesta gran decisió per Vilafranca, acomiadem ja aquesta aportació històrica, que avui he parlat de bancs i caixes d'estalvis, amb aquesta curiositat, que jo no sabia, que hi havia un banc, per dir-ho així, de capellades, aquí a la Rambla Nostra Senyora número 10, que passava, doncs, a canviar el rètol per Banca Catalana, que, evidentment, els clients, doncs, fardaven més perquè la seu central estava al Passeig de Gràcia.
Sí, jo tampoc no... A veure, sabia que hi havia un banc allà, però... I després, a veure, crec recordar que a Barceloneta hi havia un que es deia Condal o algú així, que també va ser absorbent per Banca
Condal.
Jo diria que
es deia... De l'avi Pujol, no? Crec que el Pujol tenia... La família Pujol tenia actius.
També tenia aquest, home, jo sabia que tenia Banca Catalana.
Banca Catalana,
Però l'altre, si no m'equivoco, es deia Condal, i estava per allà amb tallar platets.
Ah.
Estava per allà.
Era un habitualment...
Per costat de Catalunya, i per allà estava.
Que era l'eix central de la vida econòmica vilafranquina, la carretera.
Jo diria que es deia Condal o alguna cosa així, que va ser absurd per Banca Catalana, que me sembla que encara quan estava allà el Condal, encara ja també es va dir Banca Catalana, i després ja els treballadors que hi havia allà ja van passar directament a la Rambla.
Doncs això és un record que té el Joan Boada, el nostre professor de capçalera, que està fent l'aportació personal a aquesta informació. I hem parlat, lògicament, de moltes coses, però sobretot del pas de l'autopista.
A veure, vivia a Vilafranca, però vivia els caps de setmana, perquè des del moment que vaig començar a estudiar a Barcelona, el 59, vaig treballar a Barcelona...
No obrim aquest meló.
Vaig estar a diversos llocs. Vaig estar a diversos llocs, esclar, aquí, i venia el cap de setmana, però el de més ja ho tinc una mica desperdiat. El que passa que vaig fer memòria llegint aquestes notícies.
Bueno.
Bé,
Doncs sí, sí, no obrim el meló, aquest meló el podem obrir en una altra ocasió, i que està bé,
sí,
això,
sí, sí,
de com estudiaves a Barcelona
a
i vivies aquí.
Bé, començaríem a provar de coses i no acabaríem mai, però és que no sóc jo sol, és que és tothom que té moltes coses a dir, perquè ara estem provant nosaltres aquestes coses, però hi ha molta gent que ens està escoltant,
sí,
que probablement diu, oi, s'ha deixat de dir això,
ara,
o això
ara
que està dient, cuidado que era l'altre,
però
això va passar abans que l'altre.
És veritat, però bueno, Déu-n'hi-do, per les noves generacions i per la gent que no ho recordava o no ho havia viscut, doncs està molt bé anar recordant aquestes coses que no fa tant eren notícia.
Sí, sí,
a Vilafranca,
sí,
del Penedès.
50 anys per molts pot semblar que és ui, a gran distància.
No sóc anar.
M'hauria semblat a mi de jove, però ara que en tinc 78, també 50 anys em sembla que era ahir.
Que veig en la baila.
Dius, estàs provant de 50 anys a notar que encara tenia de néixer. Sí, però és que jo m'estava picant a l'esquena, això, en aquell moment.
Bueno, i molta gent que ho recorda encara avui en dia, i per tant està bé que li recordem les vivències de fa 4 dies.
Sí, sí, sí. 4
sí. dies.
El que la gent no pot esperar és que el que digui siguin totes les seves vivències.
No, clar, perquè és el que reculls al diari.
Clar. El que hi ha és com allò de que els Reis Mags...
No
m'han portat tot el que jo volia.
Ara, deixa-ho així, pobre Reis Mags.
Jo volia, pel meu companys, volia això, altre. Nen, per què? Perquè per tot això m'enganyaria... Però m'estàs dient que vols el regal que tenen 10 companys teus.
Bueno.
Com vols tu sol, i cadascú té el seu.
Deixem-ho doncs així.
Això també és igual. La notícia, són moltes, a algú li agradarà, un altre no, l'altre recordarà, etc. Fins la propera setmana, que estarem a les portes de la Fira del Gall.
Efectivament, que ja arriba la Fira del Gall, esperem que es pugui fer.
Ai, els vegans, amb això, la Fira del Gall. Ui.
Gràcies, meu. Joan, per
adeu,
la teva aportació.
Adéu, fins la propera setmana, tothom. Ràdio Vilafranca.